Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Fa temps que es comenta que ja no ets el mateix que eres abans. Ja no surts de casa.
6 minuts que passen de les 5 de la tarda, tornem a estar aquí en directe amb els Copa Lotus i amb el Marc Bala i el Vidal Soler, que per cert ens presenta el seu quart disc, el disc en castellà. Ens hem deixat del millor pel final. Ens heu provés
una...
Veu un altre grup, ara.
No, no. Però primer de tot, deia el millor pel final, perquè, a veure, la gent que s'enganxi, que vulgui més Copa Lotus, esteu d'enhorabona perquè dissabte toqueu a la Elio Gabal, no?, a Barcelona.
Sí, ens fa molta il·lusió aquest concert, perquè a més coincidim amb els Biscuit, que és una banda també vilanovina i que ens agrada moltíssim i que ens ha influenciat en gran part. Toquen amb Ricky Gil, que tenen un projecte molt xulo, que han recuperat cançons així de l'underground català dels anys 60 i 70 i els reversionen. I nosaltres, que també doncs, compartim cartell. I aquesta mena de prova de tocar junts la vam fer ja el diumenge passat a Sant Feliu de Guíxols i va ser un èxit total i ens hagués agradat. Com, vam acabar, això s'ha de repetir, dir, és que ho repetirem.
Sí.
Perquè de fet ja ho teníem agendat així el dissabte a l'Elio Gabal, aquí a Barcelona. I queden algunes entrades. O sigui,
queden entrades.
Que la gent hi vagi i crec que ja deuen ser les últimes.
I teniu més concerts marcats o no? A Vilanova feu alguna
cosa? Sí, dissabte següent, el dia 22.
Sí,
si no
sí. Dissabte 22.
Farem a Vilanova, és el tru.
Sí, farem la...
Farem a casa.
Sí, diguéssim, farem el concert, diguéssim, de família i amics amb alguna sorpresa i tot.
Ai, Harc, que han dit sorpreses.
Sí? Ai. Qui vindrà? Ah, clar, això vol dir que vindrà algú.
Ja ho veureu. Veniu.
Va, home, i tant. 22, el 22.
Apuntem.
A Vilanova. Però abans, a la sala Elio Gabal de Barcelona aquest dissabte, Copa Lotus, que els tenim aquí, al Fabricació. I avui, quina cançó ens tocareu? Què?
Una cançó del Marc que es diu El confort dels llençols nets.
Oh. Doncs què? Estem llestos?
Voleu que la toquem?
Si us plau.
Vinga, va.
Som-hi. Un, dos, tres, i...
Mai sabré si va ser aquell missatge inesperat o jo deixant la meva sort improvisar. Va ser un raig de sol d'hivern, to de veu prou convincent. El confort dels llençols nets o trobar sota el mirall. Els dos raspalls de dents, què hem de fer amb aquest amor? Què hem de fer amb aquest amor? Aquí el pit em pesa massa i no estic en aquella etapa per anar escrivint cançons de cantautor. Ser un gest o el meu bigoti sucat de cervesa, no ho sé, però tu em miraves i només te'n reies. Va ser aquell color d'estiu que se'ns marcava les galtones o la tauleta de nit amb un got tremolant. Com a Juràssic Park, què hem de fer amb aquest amor? Què hem de fer amb aquest amor? Aquí el pit em pesa massa i haurem de fer lloc a casa per anar cantant cançons d'amor pels dos. D'amor pels dos.
Uau. Nois, podeu tocar més? No, heu de venir no. A l'Helio Gabal.
Exacte. Sí, ara estem molt acostumats a fer el show en elèctric, amb la banda sencera. I
com us heu sentit ara amb acústic així?
Bé, m'ha agradat. Bé. No les havíem tocat mai. No. Mai.
És la primera vegada que la fem així, sencera. I...
Què dius?
Ha anat bé, no?
Ha anat bé.
Oh, bé. Home, sí. Ui, sí. Tant. Sí.
Ha sigut una exclusiva mundial.
Sí. Que ah, bé. Sí?
En fabricació.
Per nosaltres també.
Copalotus, moltes gràcies.
A vosaltres, hem estat molt a gust.
Gràcies, Marc, Vidal.
I gràcies. Tornarem, si ens torneu a convidar.
Ui, tant, quan vulgueu. Mira.
Amb un parell de copes Lotus, que les provarem.
Vinga, amb un parell de copes i copes Lotus.
I també, les dues.
Que vagi molt bé, moltes gràcies.
Adéu, merci.
Adéu. I només te'n reies, va ser aquell color d'estiu, se'ns marcava les galtones o la tauleta de nit amb un got tremolat. Com a Jurassic Park, aquest amor. Què hem de fer amb aquest amor? Aquí el pit em pesa massa i haurem de fer lloc a casa per anar cantant cançons d'amor pels dos.
Ràdio Estel, fabricació pròpia.
Get up, up on the dance floor tonight. I got two left feet and a bottle of red wine. Making me feel like the beat in the baseline. In my blood, both hands upon a waistline.
Un quart de 6 de la tarda. Ja està aquí a l'estudi de Ràdio Estel el David Martínez. Ja sabeu qui és el David. És periodista i autor del blog i Twitter Històries de Barcelona. On, si encara no hi heu entrat, ho heu de fer, perquè el David parla de curiositats de l'arquitectura i també de la història de la ciutat comtal. David, com estàs?
Bona tarda.
Molt bona tarda. Has vist quina música tenim de dimecres?
Sí, perfecta.
Amb els copalotos, tu, que bé. Escolta, m'han dit que vens amb ganes de jugar.
Bueno, avui vull parlar del metro de Barcelona.
Sí.
I llavors volia plantejar un repte, que si vols el comento ara, una pregunta, a veure si algú la pot encertar.
Bueno,
algú.
Sí. Algun ullet,
la gent que
no?
Pensi a que... casa i, o tu mateixa.
Va.
Val. A veure, mira,
a veure,
avui parlem del metro.
Sí.
I si parlem de noms d'estacions del metro, tots sabeu que les estacions del metro porten el nom del lloc on s'ubiquen, no? Per exemple, o si no, algun monument que tenen proper. Doncs no sé, l'estació d'Horta està al barri d'Horta. L'estació del Paral·lel està a l'Avinguda Paral·lel. L'estació del Liceu està al costat del Liceu. Val. N'hi ha una de la xarxa de metro, una que igual n'hi ha més. Jo no he trobat una, jo crec que només n'hi ha una.
Val?
Una única que no fa referència ni al lloc que es troba ni a un element que existeixi proper.
Una, eh? Bueno, una. Que dius que tu has pogut... Val, de
sí,
Barcelona.
Ho deixo perquè...
I escolta, quan revelarem la resposta?
Al final, si vols.
Va.
Vinga, va.
Va, va.
Deixo perquè la gent vagi pensant.
Però escolta, això ens ho expliques, David? Jo entenc perquè coincideix amb el centenari del metro.
Correcte,
de Barcelona.
Correcte, aquest any tenim el centenari del metro de Barcelona, que fa 100 anys, de la primera línia de metro, que anava entre l'ESEPS i Catalunya, que és l'actual línia 3.
Sí, que això no ho entès mai.
Ara ho explicarem.
Ah, ja m'has ja llegit, sí. No?
I farem també, i hi ha una altra efemèria que es va complir aquest dilluns passat, que és que 98 anys de la inauguració de la línia 1. Clar, que aquí veiem que la cosa no quadra, perquè és com pot ser, si el centenari és de la línia 3, i la línia 1, quan? Que en teoria és més tard, perquè la línia 3 és més antiga que la línia 1.
Clar.
Es van inaugurar més tard. Això en principi no quadra, però és una de les coses que, si vols, podem explicar durant el dia. De fet, fins i tot diria que els túnels per on passa la línia 4
sí,
són encara més antics que la línia 1 i la línia 3. És a dir, la línia 4 hi ha una part que és la més antiga, de fet, de tot el metro.
O sigui, diríem que a dia d'avui la línia més antiga és la 4.
La infraestructura, diguéssim, un tros del túnel sí, la línia és posterior. Ho expliquem ràpidament, molt resumidament, perquè tampoc no vull inflar-li cap a la gent.
No, però ens estàs donant moltes dades,
moltes coses, però hem de pensar com comença el metro de Barcelona. Actualment el metro és una xarxa unificada de... és una empresa de TMB, és un transport públic, és públic, diguéssim. Però els orígens del metro Barcelona no van ser així. Van començar per empreses privades. És a dir, cada empresa muntava la seva línia de metro. Igual que els trens també funcionaven així. Ara tots són de ferrocarrils o Renfe, diguéssim. Però les línies de tren, com les de metro, van començar amb empreses privades. I cada empresa
feia la seva línia.
Aconseguia la seva concessió i podia fer la seva línia. Llavors, això es va començar a treballar cap a l'any 1912, van sortir els primers projectes, van trigar molt en construir-se, i, de fet, la primera línia de metro, que la va fer una empresa privada que es deia Gran Metropolitana de Barcelona, el Gran Metropolità de Barcelona, conegut popularment com a Gran Metro, no es va inaugurar, com hem dit, fins al 1924. El desembre del 1924, és a dir, aquest desembre farà 100 anys. I era un projecte d'una línia que havia anat de Sant Gervasi, baixava pel Passeig de Gràcia, baixava per la Rambla i havia de girar en direcció a Ciutadella, a l'estació de França. Aquest recorregut, com podeu veure, és una part que avui es conserva dintre de la línia 3. Aquest va ser el primer metro, el Gran Metro, que es va inaugurar només un trosset primer, que després van ampliant, que anava de la plaça de Lesseps a la plaça Catalunya. Aquest és el tros que es va inaugurar el desembre de 1924, és a dir, ara fa 100 anys.
D'aquí fa 100 anys, aquest centenari. I la segona línia, quina va ser?
La segona línia va ser la que era la línia 1, que era una empresa que va construir una empresa que es deia Ferrocarril Metropolitano de Barcelona, i era un metro que li deien el transversal. I diguéssim que anava de punta a punta de Barcelona amb l'objectiu d'enllaçar diferents línies de tren. És a dir, això va ser pensat com, doncs, per enllaçar l'estació del Nord, que et pogués connectar amb l'estació que hi havia a Plaça Catalunya, que et pogués connectar amb l'estació que hi havia a Sants. És a dir, llavors es va fer una línia, diguéssim, perpendicular, al que el Gran Metro baixava de muntanya a platja.
I aquesta, diguéssim.
I aquesta anava en perpendicular, que de fet és el que avui en dia coneixem com la línia 1, la línia 1 molt més gran. I aquesta es va inaugurar el 10 de juny de 1926. És a dir, aquest dilluns passat va fer, doncs, 98 anys.
Déu-n'hi-do, també. Escolta'm, quan es va unificar tota aquesta xarxa de metro?
Doncs tot això es va unificar a l'any 1958, després de la guerra, durant la dictadura. Es va decidir, doncs, convertir en totes les empreses, aquestes empreses privades, fer-les públiques, i llavors va sortir una xarxa unificada. De fet, l'empresa que estava al Gran Metro va arribar a obrir una segona línia. Diguem, la primera baixava per la Rambla, la segona línia baixava, doncs, pel que és la Via Laietana, que va aprofitar aquests túnels que s'havien construït quan es va fer la Via Laietana.
Val.
Es va dir, calla, fem un túnel ja per sota.
Que ja el tenim.
I així el tenim per si algun dia passa el metro. Clar. I aquest túnel va aprofitar aquesta companyia del Gran Metro per fer la seva segona línia i que després es convertiria en la línia 4.
Clar, clar, ostres, és que és molt interessant tot el que... Bueno, a veure, el David Martínez ens ho està explicant aquí al Fabricació Prèvia, tenim la gran sort de tenir el David Martínez, però tot això ho trobarem al teu blog.
I el, sí, al
no?
meu blog.
Està ben explicat,
sí, a més,
no?
Tinc unes fotos fantàstiques de com eren les primeres estacions del metro, per exemple, d'aquesta primera línia del Gran Metro, que, de fet, mira, si vols, podem explicar d'aquella primera línia del Gran Metro, que això és el que potser crida més atenció, una petita ruta, de què queda aquell Gran Metro que es va inaugurar fa 100 anys, d'aquella primera línia, que de fet acabarem ràpid perquè no és gran cosa, però vaja, mira, per exemple, a l'estació de Fontana,
sí, home, sí,
línia 3,
línia verda,
doncs teniu, diguéssim, on entra el túnel del metro,
sí,
hi ha encara un mosaic que és original. Sí. És l'únic mosaic que queda. I allà hi ha el logotip del Gran Metro, de l'empresa Gran Metro. Què passa? Les estacions del metro al principi eren molt curtes, perquè els metros eren molt curts, i es van haver d'enxamplar perquè els metros, o sigui, allargar perquè els metros eren més llargs, i es van destruir la majoria d'aquestes boques i altres es van tapar.
Val.
Llavors, l'estació de Fontana és l'única on es conserva aquest mosaic,
val,
de trencadís, diguéssim, a la boca per on entra el metro i surt el metro, i a sobre amb el logotip de les sigles del Gran Metropolità de Barcelona.
De l'empresa, no?
Que de l'empresa que va muntar aquest primer metro. Bé, a part d'això, tenim el Liceu, a la parada de metro del Liceu, les sortides, el forjat d'entrada és l'original, i de fet, si us fixeu una mica amb lupa, veureu que també en aquell ferro forjat que hi ha a les entrades hi ha les lletres del ferrocarril del Gran Metro.
Ostres, ara ens hi fixarem, eh?
Fixeu-vos-hi. És una pena perquè no fa gaires anys, fa uns 10 o 12 anys, van fer una reforma i abans hi havia encara la marquesina amb el rètol i tot original. I això s'ho van carregar.
Vaja.
Ho van guardar en un magatzem i esperem.
Un magatzem està?
Sí, està guardat en un magatzem, pel que sembla. Ho van retirar perquè...
I escolta, i per aquest centenari del metro no...
No, no es... crec que no estan molt per la feina.
No estan per la tasca, no? Per fer res així, no sé, alguna mostra o justament, no?
No, doncs no, sí que era una exposició, però diguéssim, sí, recuperar els ferros, diguéssim, original, crec que no.
Bueno.
I de fet, mira, el més recent que ha aparegut, i a més això ha sigut quasi casualitat fa poc, a l'estació de les Ceps van aixecar el fals sostre i han aparegut les rajoles originals de l'estació.
Sí, que s'ho han trobat.
Sí, les estaven tapades i ara han fet obres i s'han trobat això, que són aquestes típiques rajoletes, potser les heu vist en algunes estacions, sobretot en ferrocarrils catalans, n'hi ha moltes, que són com blanques...
Sí, home, sí, les típiques.
Doncs aquestes són les que originalment tenien totes les estacions del Gran Metro, estaven forrades amb aquestes rajoles. I, per exemple, les de plaça de Ceps han sortit fa poc.
Mira.
Això pel que fa al Gran Metro, no és molta cosa. Què podem trobar del metro transversal, que és, recordem, l'antiga línia 1? Doncs tenim només també una boca original de metro, que és la de l'Urquinaona. A metro Urquinaona, concretament al carrer Bruc, teniu una entrada, diguéssim, amb el rètol del metro, que és original del metro transversal.
I aquesta, diguéssim, és de la línia 1, eh?
Aquesta és de la línia 1, de l'antic metro transversal, és l'única que es conserva de l'època, diguéssim, quasi gairebé centenària.
I David, aquí a Sants, crec que també es conserva alguna cosa, no?
I aquí a Sants, si aneu per la Rambla de Sants, podeu veure, a meitat de la Rambla, podeu veure un edifici molt gran que està com mig abandonat, que està tocant al carrer Burgos. Doncs allò era un edifici que era la central elèctrica que alimentava el metro, i de fet també, si us fixeu, hi ha les lletres del ferrocarril metropolitano, del transversal, que també es conserven allà. Però no queda molta cosa, eh?
O sigui, queda poc, és que és el que anava a dir. Poquíssim. O sigui, queda molt poc.
Molt poc, sí.
Del que va ser. Els colors, no? Perquè hi haurà oients, potser que ara ens preguntarem, jo m'ho pregunto.
Els colors,
quan es van inventar, no? Quan van aparèixer?
Els colors del metro Barcelona van aparèixer als anys 60, mitjans 60,
sí.
Van aparèixer els primers planos en color, que feien les línies en color. Tot i que els colors no eren exactament igual els mateixos que ara. De fet, per exemple, la línia 1, que ara és la línia vermella, era negra. I la línia vermella era la línia groga. Això és una mica...
Una mica embolic, no?
Una mica embolic. I, de fet, és curiós perquè, clar, per la ràdio ho hem d'explicar, no podem veure les fotos, però les estacions estaven decorades amb tot de colors. I, clar, les de la línia groga, per exemple, la línia 4, que ara tot és groc, llavors, aleshores, era tot vermell. Sí, els colors van anar canviant, però primer eren uns altres colors.
Sí, però clar, però va quedar, diguéssim, no? Pel que dius, o sigui, el color, diguéssim, original...
O sigui, el color vermell, per exemple, que anava a la línia groga, va acabar passant a la línia 1.
Clar.
No sé per què, suposo que van trobar que una línia de color negre igual era una mica, era una mica tètric.
Que no calia,
i van,
no?
Dir, doncs posaré aquí el vermell i l'altre el groc i posem una mica més de varietat.
I ara un tema que també agrada molt, vinga, pel que fa al metro de Barcelona, són aquelles estacions fantasmes.
Home,
que n'hi ha?
És un tema clàssic, sí.
A veure, explica'ns-ho.
Anem això a repassar l'estació. Jo crec que hi ha més llegenda que realitat.
Però què vol dir, primer de tot? O sigui, estacions fantasmes.
Bé, són aquelles estacions que estan buides, que estan abandonades, que... Diguéssim que a Barcelona són estacions, normalment són estacions que han quedat en desús.
Val.
Que es van clausurar i han quedat abandonades o que no s'utilitzen. Llavors, la gent, això normalment la gent de fans ferroviaris no els agrada molt aquest terme, però això és molt de periodistes, de parlar d'estacions fantasma, estacions abandonades.
D'acord.
Llavors, a Barcelona probablement la més famosa és l'estació de Correus, que està allà on hi ha Correus. La plaça de Correus, al final de tot de la Via Laietana,
sí,
hi ha una estació que es va inaugurar l'any 34 i la van tancar l'any 72. I aquesta estació s'anomenava Correus, va estar doncs, això, uns 40 anys en servei, i el quedar tancada És veritat que es van enderrocar les andanes, però queda la paret de l'andana, i de fet és molt curiós, perquè hi ha encara publicitat de l'època. Fins i tot cartells electorals de l'any 72, que es van fer unes eleccions, i hi ha les anuncis encara electorals.
Però es poden visitar?
No. Llavors, per veure, per exemple, la sessió de Correus, aquesta pregunta que fa tothom, es pot visitar? La sessió de Correus no es pot visitar, llavors, quan aneu pel metro i passeu de Jaume I baixant cap a Barceloneta,
sí,
heu de mirar i veure allà. Ara, aquest estiu passat la van restaurar una mica, la van netejar, i es llueix una mica més, però veureu les rajoles, però no es pot visitar. Jo sé que tothom la vol visitar, sí, sí, jo també la vull visitar, però no...
Però no ens deixen. I no, però has de posar el caparró per allà, clar, per mirar.
Si tens sort que el tren passa lent, doncs la pots veure millor.
Val.
Aquesta és una de les més famoses. L'altra gran famosa, la famosa estació fantasma, és la de Gaudí. Que aquesta estació està a la Sagrada Família. Que aquesta no és una estació que estigui abandonada,
sí,
sinó que aquesta és una estació que es va construir, però es va fer malament la línia i no la van poder inaugurar. I es va quedar feta amb escales mecàniques.
La de Gaudí?
Aquesta sota l'Avinguda Gaudí. Val. Això li diuen de Gaudí. Tot i que en realitat, això és un nom popular, perquè és l'estació de la Sagrada Família.
Mm.
Llavors, com van fer l'estació de la Sagrada Família de la línia 2, és en realitat per substituir aquesta, que no la podien fer servir.
Val.
I aquesta està perfectament. Aquesta estació, a diferència de Correus, sí que té andanes. És una estació nova, dels anys 70...
Però que no es podia fer
servir.
I,
de fet, aquesta estació, aquesta sí que algunes vegades ha fet amb visites. Fins i tot s'hi pot accedir des del carrer. A l'Avinguda Gaudí hi ha unes escales, allà tocant la Sagrada Família, que estan tancades, però que tu pots baixar allà darrere el vestíbul, per allà entraves al vestíbul i podies anar a l'estació. Jo aquí veus sí que he tingut la gran sort de que
veus?
Hi he pogut
mira,
estar, però ara TMB no està molt
per
la labor d'obrir-la.
Et sembla si... Perquè, clar, ara ens has parlat d'estacions fantasmes de Barcelona pel que fa al metro, però és que tenim una estació que és que a mi quan has parlat és que és la primera que em ve al cap. Què passa amb Rocafort?
Rocafort és l'estació maleïda, no? Té aquesta fama.
Però per què?
Bueno, diuen que als anys
David,
60-70
sí,
es va posar com de moda entre els suïcides, doncs suïcidar-se,
sí,
concretament a l'estació de Rocafort.
Sí.
Llavors esperaven que passés l'últim tren i, diguéssim... I a part d'això...
I té aquesta llegenda.
Va haver-hi alguns accidents, algun accident que van... El metro va haver-hi algun accident, va matar algú. Aleshores té aquesta llegenda perquè, a més, es va estendre la llegenda que per la nit, quan estava tancada,
sí,
els treballadors del metro, que estaven per allà, se'ls apareixien els fantasmes d'aquestes persones que havien
mort
a l'estació.
Ostres, tu.
Llavors té la fama de l'estació maleïda. Que em queda respondre al...
Home, a veure, hem estat esperant el repte que ens ha plantejat el Martínez. Diu, quina és l'única estació de metro de Barcelona que no fa referència a un lloc existent? És a dir,
ni al lloc, ni un carrer, ni un... Sí. Correcte. L'hem dit, per això, durant el...
Ha sortit?
Sí, ha sortit. És l'estació de... És l'estació de Fontana.
Clar.
L'estació de Fontana...
I per què se li diu Fontana?
La Fontana era un edifici, era com es coneixia un edifici, que després es va transformar en teatre, era com una casa senyorial, i que tenia una font gran,
sí,
i llavors això es va convertir després en teatre, i es van enderrocar. I aquest espai es coneixia popularment com la Fontana. I l'estació Fontana porta aquest nom, tot i que quan es va inaugurar l'estació de Fontana...
No es deia així?
No, sí, sí, però vull dir que l'edifici de la Fontana ja feia anys que havia desaparegut.
Que ja no hi era.
I... Però probablement el lloc era un lloc que se'l coneixia així, com la Fontana.
Clar.
Era on estava el Cinema Bosque, de fet.
Home.
On està el Cinema Bosque, el Cinema Bosque, de fet, primer era la Fontana. L'edifici de la Fontana va ser primer amb cinema i teatre, el van enderrocar per fer l'actual, i aquest era l'edifici de la Fontana.
David Martínez.
Hem fet una ruta,
Déu
jo crec,
per
perquè sapigueu que aquest any és el centenari del metro. Doncs alguns llocs i algunes pistes per celebrar-ho i perquè sabeu de què parlem quan parlem del centenari del metro.
Doncs David Martínez, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies. Com ja sabeu, el David Martínez, que el podeu seguir a Històries de Barcelona, al seu blog o també al compte de Twitter. Res, ens queden segons per arribar a 6 de la tarda aquí al Fabricació. Fem una petita aturada, agafem una mica d'aire i avui ens agradaria que ens acompanyéssiu fins al Palau de la Música Catalana, perquè d'aquí unes hores tindrà lloc un concert molt especial dedicat a Pau Casals i en volem saber una miqueta més. Això serà després d'aquesta petita pausa.
Ràdio Estel. Però quin sofà més xic, Nuri?
El vaig triar perquè combina amb el Picasso.
Et deu haver costat una fortuna.
No diguis res, però Galeries del Tresillo, a més del 20% de descompte, t'ho financen tot, sense interessos i sense costos d'obertura.
Per què parlem així?
Per fer joc amb el sofà, no?
Relaxem-nos més. A Galeries del Tresillo tens sofàs, matalassos i decoració amb un 20% de descompte i un finançament increïble. Galeries del Tresillo.
I si ets autònom, aprofita un 10% extra i finançament sense interessos fins al 30 de juliol.
Tot el que necessites i més, molt més, a l'app de Ràdio Estel. Busca-la com a Ràdio Estel Oficial i accedeix als teus programes, als teus podcasts, la ràdio en directe i el canal online Ànima Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Doncs sí, us ho dèiem ara, avui dimecres 12 de juny, a les 8 del vespre, és a dir, d'aquí unes horetes, se celebra un concert molt especial de violoncel i piano al Palau de la Música. És una ballada emmarcada dins de la Diada Pau Casals 2024 i amb la qual se celebra i es commemora el vincle històric i també simbòlic de Pau Casals amb el Palau i la Dimensió Musical Internacional del Mestre. És per això que parlem res uns minuts, però en tenim moltes ganes de parlar amb ell, amb el Jordi Pardo, que és director general de la Fundació Pau Casals. Què tal, Jordi? Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Jordi, explica'ns, tenim uns minuts perquè ens expliquis com van, sobretot, els preparatius per aquest concert, que és d'aquí res, d'aquí unes horetes.
Doncs tot està a punt. Tenim, finalment, dos grans noms de la música, l'extraordinari violoncel·lista Daniel Millerschott, acompanyat al piano per una especialista en música de cambra que ha col·laborat moltíssim amb Daniel Millerschott, que és la Nit Katzleitner. El programa ha estat finalment canviat perquè diumenge va tenir un accident el Francesco Piemontesi, un accident anant en bicicleta, es va fracturar la clavícula.
Déu-n'hi-do.
O de força major, doncs hem hagut de canviar el programa, per tant, Reino de Pusson, el violí no intervendrà, però sí que ha estat possible, amb aquesta premura de temps, en 48 hores, com aquell que diu, poder confirmar doncs, que Daniel Millerschott estaria present i interpretarà el cello amb aquesta molt bona pianista, la Nitka Troedler, i interpretant obres de mestres molt vinculats i molt estimats per Pau Casals, com són Bach, Beethoven, Schumann i Brahms. Tot està a punt. Aquest matí hem fet l'edició de Parlem, on els músics convidats han pogut tenir una conversa que ha coordinat molt bé l'Erika Weiss, violoncel·lista, i ells han pogut parlar i també atendre les preguntes del públic jove que ha assistit i diguem-ne, generar un element més de record i de constatació de la vigència del llegat musical de Pau Casals.
Clar, Jordi, perquè un any més aquesta diada se celebrarà també el Conservatori Musical Municipal de Música de Barcelona, si no m'equivoco. Això és dissabte, aquest dissabte 15 de juny.
Sí, efectivament. És a dir, avui hi ha el concert al Palau de la Música, aquest concert que des de l'any 2017 celebrem amb col·laboració del Palau de la Música, i la Diada Pau Casals, el vincle, el motiu, és justament reivindicar, recordar el vincle de Casals amb la ciutat de Barcelona. Perquè el 14 de juny de 1934, la ciutat de Barcelona, en reconeixement a la feinada increïble que va fer Casals pujant al nivell musical, però també fent arribar la música a la gent més humil, als estibadors del porc, als treballadors de les fàbriques, els camperols, a la gent més humil, i més tard, a través de l'Associació Obrera de Concerts, veritablement la ciutat va quedar absolutament agraïda per aquesta feina, també es va implicar en altres iniciatives culturals i cíviques, i la Fundació Pau Casals va voler recordar aquest fet, i des del 2016 és una celebració que fem a Barcelona i també en algunes ocasions han celebrat altres ciutats coordinadament amb nosaltres.
Clar, Jordi, tu ara ens ho explicaves, amb un públic jove, no? Avui al migdia els dos músics han parlat, els dos músics que participaran doncs, en aquest concert d'avui al Palau de la Música, han parlat de la seva carrera acadèmica, professional, de la seva influència també, no? La influència que va tenir Pau Casals en la seva música. Creus que, d'alguna manera, concerts com el d'avui, com el de dissabte i totes les activitats de la Fundació Pau Casals són una oportunitat, no?, perquè justament aquestes noves generacions puguin conèixer el llegat musical d'un dels noms més universals de la cultura catalana, no?
Per descomptat, per això ho programem, perquè el que volem és que Pau Casals no només sigui un nom o una plaça, un carrer o una infraestructura cultural, sinó algú que ens ha deixat un llegat que és viu. I diem que és viu perquè en el món, no a Catalunya, en el món, hi ha altres festivals que són homenatge i record amb ell, hi ha espais, edificis, institucions, a la seu principal de Nacions Unides hi ha un bust de Pau Casals, un dels dos únics busts que hi ha en el vestíbul principal de Nova York. Per què? Perquè el seu llegat és viu, el seu vincle, el seu compromís des de la música amb els valors que va defensar són vius, i això és el que volem fer arribar a la gent jove. I per això dissabte, doncs, com ja fem des de fa uns anys, tenim un acte a l'Auditori Eduard Toldrà del Conservatori Municipal de Música de Barcelona, un acte gratuït, de prèvia inscripció, en el que joves músics, en concret la funció de l'Orquestra de Corda del Conservatori Municipal de Música, dirigida pel David Almedo, però també després l'actuació de l'Orquestra Xavier Montsalvatge, dirigida per Roberto Fonseca, i després l'Orquestra Voces, dirigida per Paula González, i després, evidentment, com cada any, 30 xelistes professionals i joves, tots junts, coordinats pel Peter Tiemann, xelista, i dirigits pel mestre Antonio Rosmarvà, oferiran aquest concert fantàstic que fem cada any també per la gent més jove en aquest espai del Conservatori Nacional de Música de Barcelona.
Jordi.
Serà retransmès per streaming també i posteriorment es podrà veure des del canal de YouTube.
Sí. Jordi, perdona'm, que és que ens queden res pocs minuts, però jo crec que és important, avui que tenim l'oportunitat també de parlar amb tu hores abans d'aquest concert al Palau de la Música. Quines altres activitats ofereix la Fundació? No? Perquè potser hi ha gent que digui, mira, és que a mi m'interessa saber, no?, el que fa la Fundació Pau Casals.
Doncs moltes. Fem diàlegs amb música a Barcelona, que organitzem a l'Auditori del CCB, o el darrer s'ha fet a l'Auditori de RBA, parlant de temes vinculats a la galàxia Casals. Per exemple, el darrer va ser les connexions musicals entre Victòria dels Àngels i Casals, la magnífica cantant. I, per exemple, el penúltim va ser sobre la coincidència del 50 aniversari de la mort de tres Pablos famosos, Pau Casals, Pablo Neruda i Pablo Picasso. Mm. Però també, evidentment, com a element central que està a l'abast de tota la ciutadania, és que hi ha un dels millors museus d'Europa dedicats al músic molt a prop de Barcelona, al Vendrell, a la platja de Sant Salvador, que a més ha estat seleccionat com un dels 50 museus europeus dins de la distinció del Museu Europeu de l'Any, justament, i l'únic de l'estat espanyol, justament com a reconeixement a la renovació museogràfica que s'ha fet. A part d'això, la Fundació Pau Casals té el Guardó Internacional per a Joves Xelistes, que és una convocatòria bienal a nivell internacional, i, per descomptat, la Càtedra Pau Casals, que UNESCO ens ha reconegut com a Càtedra UNESCO, que el que fa és promoure projectes de recerca a través de beques, organitzem jornades, moltes activitats. En tot cas, tota aquesta informació, i sobretot el gaudi, els serveis i les activitats que es programen des del Museu Pau Casals, aquesta informació està a la nostra pàgina web, paucasals.org.
Doncs, Jordi, ho hem de deixar aquí, però ha estat un plaer aquesta estoneta parlant amb tu, sobretot d'aquesta diada Pau Casals 2024, d'aquí unes hores al Palau de la Música. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí!
Vinga, va, que si és dimecres, toca saludar.
Hola.
Hola, que ets molt content, eh?
Sí, sempre. A mi els dimecres és un dia que m'agrada.
Saps
per què?
Per què?
Perquè et veig.
Ai, per favor. Bravo. Uri Francisco, Coromines, bona
tarda.
Què tal? Com anem?
Doncs bé, amb moltes ganes de saber cap a on ens porta avui.
La setmana passada vam anar a Pontons.
Veritat.
No marxem de la Catalunya profunda. Avui viatgem cap a Tremp. Ara,
home. Aquesta és la bona.
Aquesta és la bona, perquè la següent, no vull avançar coses, però a Tremp passen coses molt fortes.
Ai.
Hi ha gent molt forta, hi ha barris molt forts.
Hi ha barris molt forts.
Sí, De moment us puc dir que és la capital de la comarca del Pallars Jussà. Bueno, ja serà que us explicaré una mentida d'aquestes coses, no cal que ho expliquem.
Sí, que ens colaràs alguna.
Jo crec
sí.
que ho he explicat cada vegada, però per si de cas ho torno a explicar. Capital del Pallars Jussà, no sabem si és el de sota, el bo, és el dolent, no?
Ferran, és el de sota.
Sí. El Ferran diu que és el Pallars dolent. 5.961 habitants...
Diu el Ferran, què? Confirma que és l'inferior.
És l'inferior.
El sobirà sol estar dalt de tot.
Bueno, no li van ficar l'inferior, li van posar el Jussà per respecte. 5.961 habitants, de trampolí amunt, trampolí avall. Sí, són trampolins.
Es diuen així, o trampins?
Encara que sigui fals, per mi és verdader fins al dia.
Trampolins i trampolines.
Trampolins i trampolines. Ja sóc aquí.
Les trampers i tramperes.
Són gent que els agrada saltar al buit. El que vindria a ser el municipi de Tremp, si et mires el mapa, ocupa mitja comarca, pràcticament. Té una petita part que es queda com al centre i llavors s'extén pràcticament per tota la zona oest, és el far oest català, diguéssim. Està situat el que s'anomena la Conca de Tremp, entre la Noguera Pallaresa i la Noguera Ribagorçana, i això estic parlant del terme municipal, que és immens. De fet, abans del 1970 era un dels termes municipals més petits de Catalunya. Sí. Però a partir d'aquell any van assumant els antics termes de l'Espluga de Serra, Fígols de Tremp, Gurb de la Conca, perdoneu que tinc... És que... Palau de Noguera, Sapeira, Soterranya i Vilamala. I Vilamitjana, perdoneu. O sigui, es va anar annexionant tots aquests pobles.
Sí, perdona, però on absorbit. Tens les ulleres? Ara que m'estava fixant.
Me les he deixat, per això no llegeixo.
Sembla que el veig diferent.
Porto lentilles, per això llegeixo més lentillo.
Bona.
Escolteu, passem del Tremp,
sí.
dels municipis més petits, a que comença a posar tots aquests altres municipis. Diu, tu per mi. I, oh, sorpresa, es va convertir de cop en el municipi amb més extensió del Pallars Jussà i de tota Catalunya. És el municipi més gran de tota Catalunya. Va passar de tenir 10 quilòmetres quadrats, que, bueno, això vindria a ser un jardinet d'aquí a Pedralbes, a 303,98 quilòmetres quadrats, que és bastant. Superant a Tortosa, que li va passar al revés. A Tortosa li van anar marxant, com
van
Roquetes. Recordeu que vam parlar
de
Roquetes?
Sí, sí.
Pues Roquetes va marxar a Tortosa, pues Roquetes es va anar fent petit i Tremp el va superar. L'únic municipi que es va resistir a aquest expansionisme és Talarn, que es queda allà al mig del terme municipal de Tremp. Separat, o sigui, és com Talarn va dir, no, nosaltres seguim!
I continuem aquí.
I és com... Estan envoltats de Tremp. I allà al mig estan ells. Exacte. Potser d'aquí uns anys acaben absorbits. Potser és per això que diuen Tremp bona vila i mala gent. Bona vila perquè és grossa i mala gent. És una dita popular.
És una dita d'allà.
Sí, suposo que no el diuen amb els de Tremp. Amb tant de terreny, Tremp té allò que tant ens agrada, moltes entitats de població, fins a 29.
Carai.
Les podria dir totes, però m'ho estalviaré perquè no acabaríem. Però n'hi ha una que sí que us la vull anunciar. És l'Acadèmia General Bàsica de Suboficials, que és...
L'exèrcit.
No, fixeu-vos que he dit com a entitat de població hi ha Tremp, Turgó, Tercuí, la Torre de Tamúrcia i l'Acadèmia General Bàsica de Suboficials. És, efectivament, una entitat de població, la segona amb més habitants després de Tremp, i es coneix popularment com el campament, que podria ser un reality show de TV3, però és un campament militar, que en termes oficials s'anomena Campament Militar General Martín Alonso. No em demaneu qui era aquest general, perquè ho he estat
buscant. Martín Alonso?
No surt enlloc, eh?
Bueno, l'únic que he trobat, diguéssim que... Era,
no queixava,
Bueno, era amic de... Bueno, d'aquells que...
Vale.
18 de juliol. És un campament militar de l'exèrcit espanyol on preparen els futurs suboficials, l'escola suboficials, dels que no arriben a oficials. Tenen el seu propi escut i, com no pot ser d'una altra manera, ara sí... No cal dir que diu la lletra, algú sobre Espanya, crec. I...
Orgullosos.
Se sent de lluny.
Jo com si parlessin en un altre idioma, eh? De debò que no ho he entès.
És que
no, se'n té gaire.
És un idioma militar.
Sí, exacte.
I quan canten.
I... Clar. O parlen amb idioma militar, que és... O tenen un altre, que és... Que és el de...
De la cabra, no?
La cabra.
Clar.
Parlen amb aquests dos idiomes, amb clau, perquè llavors els enemics no els entenc.
Clar.
I
és estratègic, eh?
És estratègia, i així Espanya,
estratègia.
Espanya guanyant guerres.
Així ens ha anat, de
fet. Sí, així ha anat. Hi ha una escultura, com una mena d'escultura pedra a l'entrada d'aquest campamento.
Segur?
Sí, que segur, seguríssim. Que diu, a Espanya servir està a morir. Bé, bueno, cadascú una de les seves prioritats,
que facin,
tenen,
sí.
Tenen les seves. La ciutat de Tremp els està tan agraïda que tenen la medalla d'or de la ciutat.
Ai.
Imagina't, tots els que entren tenen medalla d'or. I fins i tot els han dedicat un carrer a Tremp. Si aneu a Tremp, hi ha un carrer que es diu Carrer Acadèmia General Bàsica de Suboficials. O sigui, a quin carrer vius, tu? Jo visc al carrer Acadèmia General Bàsica de Suboficials, número 3, tercer primera. Saps? No
sé. Fa molta gràcia aquesta nomenclatura de general bàsica.
Bàsica, sí.
I de suboficials, que és el jussà dels oficials.
Efectivament. Bé, a part de campaments militars, Tremp també té d'altres coses més boniques. No dic que el campament no sigui bonic.
No, no ho diguis,
no,
això.
No estic parlant d'això.
No.
Un museu comarcal de les ciències naturals i un altre encara més important, l'Institut Geològic i Cartogràfic de Catalunya. Mm. La seu oficial és a Barcelona, està aquí a Montjuïc, però el Centre de Suport Territorial dels Pirineus, o CSTP, pels amics, és a Tremp. Allà que hi ha, doncs, des de fa 4 anys hi ha el POGOM, que vindria a ser...
Com?
El... És que a mi això de la sigla sempre m'ha fet molta gràcia.
Parles en francès, ara.
És POGOM.
Oh, POGOM.
Que vol dir Pirineus Geological Open Museum. Va? Que no sé per què ho han fet.
I per què fan en anglès?
No sé per què fan en anglès. Perquè,
clar.
Perquè les coses institucionals s'han de fer en anglès, que sonen com...
Internacional. Més
caché,
ah,
sí.
Yeah.
Suposo perquè ho entenguin els suboficials. És un museu...
Deu ser per això.
El POGOM és un museu a l'aire lliure de pedres, així dit molt tontament. És una exposició de geologia situada a dos espais públics i a l'aire lliure de la ciutat de Tremp. I no és poca cosa, eh? Mostra la formació de la Terra i l'evolució de la vida.
Ara, veus?
Sí. Hi ha un far de pedres,
sí?
Un far que és com una escultura, que té pedres.
Que
i llavors, a banda i banda, hi ha aquí tens l'evolució i aquí tens pedres.
Pedres.
Home, si vols saber sobre...
Pedres.
Pedres? Ves a Tremp. Aquest seria... El Pogom. Tremp té de tot. Té moltes esglésies romàniques, clar, si té pedres, què faràs, no? També algun os de dinosaure, però el que més ens interessa és que té uns jutjats.
Ai.
Els jutjats de Tremp.
Noi, ja ha sortit.
Aviam, sí.
Encantado el gordo.
No m'allargaré, aquí no m'allargaré, perquè absolutament tothom parla de Thor.
Ara mateix.
Tothom.
Sempre.
Fins i tot tu em vas parlar de Thor.
Sí, va, perquè va tocar aquí la caixeta aquesta que,
màgica,
que van sortir.
La camana.
Però el que estàs dient és que la jurisdicció de Tremp...
Hola. Sí.
Agafa Thor,
sí.
Enganxa el municipi.
Enganxa. O sigui, tot el que s'ha jutjat...
És per culpa de Tremp, del jutjat de Tremp.
culpa.
Home, jo diria que és culpa, no sé, l'últim...
No se sap. Però vull dir, de la sentència que va sortir de que els sants se li van donar a la muntanya...
No, això ve de Tremp.
No sé si de Tremp o de Lleida, això, perquè, clar, Tremp és primera instància.
Sí.
I llavors la cosa havia anat a Lleida. I llavors la cosa havia anat a Barcelona. Però...
Però en tot cas jo crec que a Tremp va dir alguna cosa.
Deixa'l sortir.
Qualsevol cas, a Tremp és per on van passar totes les denúncies i tot.
Sí,
i
que
tot
per cert, que va ser l'aniversari del molt honorable president Jordi Pujol aquest diumenge passat.
El diumenge passat, quants en va fer?
Uita, pues ara mira, m'has enganxat, crec que són 90, bueno, 90 llargs,
sí,
ja sent,
9 de juny diria que va ser,
Verge Santa.
A veure si ens ho confirmen, però
Verge
sí, sí.
Verge Santa, és que no es cansa de fer anys. Que bé, que bé.
Que bé, que bé.
No
que
els
bé.
Porta pas malament.
Per molts anys. No, hi ha qui els porta...
94.
94,
ja. N'hi ha de més joves que els porten pitjor.
Servidor.
No, home, no. Aviam, però no tot a Tremp són disputes judicials i aquestes coses. També tenen Tremps per entretenir-se. I... T'ha agradat aquest, Sí.
És que jo no vull que passi desapercebut, això. S'ha de celebrar.
El millor és l'únic que ràpid... Molt bé. Ja aplaudint-lo,
Recordeu quan vam fer les Borges Blanques?
Ui, tant!
Que hi havia la Noli i les Borges, que jugava a la primera divisió del tenis taula.
Sí.
Això us en recordeu, que havien guanyat algun campionat espanyol i tot. Doncs a Tremp hi ha la Champions catalana dels escacs... Que el Ferran és Champions?
És noi d'escacs, molt bo.
Noi d'escacs. Doncs dels de sort els hi fan la competència als de Tremp. Jordi Martínez Tarragó, de només 17 anys, és campió en la categoria sub-20 del Campionat de Catalunya d'edats.
És amic
2024.
Del Ferran. Sí.
I competirà al Campionat Estatal per ser el millor dels millors de tot Espanya, que se celebrarà el cap de setmana del 29 i 30 juny a Madrid. Per tant, pot ser que tinguem un campió espanyol d'escaquista, no sé com es diu, escaquero,
Escaquer.
No, ben bé, sí.
Jugador d'escacs.
La gent que juga escacs...
Jugador d'escacs,
és un jugador d'escacs.
Escaquista.
Pot ser que sigui un trampolí.
Sí,
està a punt de saltar a la victòria.
Ui.
A part d'aquest jove il·lustre, n'hi ha un altre a Tremp, Josep Manyanet i Vives, el pare Manyanet, nascut el 7 de gener de 1833 a Tremp, fundador dels Fills de la Sagrada Família i les missioneres Filles de la Sagrada Família de Natzaret, que des del 2004 és venerat com a sant, el pare Manyanet. Això ho sabíeu?
Sí.
Diuen que des de petit, per allà a Tremp, es va perdre per la muntanya que envolta Tremp mentre nevava i que es va encomanar a la Mare de Déu de... De Vall de Flors, que és la, diguéssim, la patrona, perquè el trobessin.
Això és així.
I es veu que al final el van trobar. Van trobar. Sí, clar, perquè si no, no hagués sigut sant.
No, clar.
Si no haguessin trobat, pobre nano.
Bueno, però això és veritat, eh?
Sí, això és veritat. De les seves congregacions, de les congregacions del pare Manyanet, surten diverses escoles arreu de tot Catalunya i a tot el món, i diuen que és impulsor de la idea de crear el temple expiatori de la Sagrada Família. Mm. Allò que encara s'està construint.
Mm. Sí.
La primera vegada que ho va proposar, Gaudí només tenia 15 anys. I el senyor va insistir. Va dir, això s'ha de fer, s'ha de fer, s'ha de fer, s'ha de fer... I al final, mira, no, potser, no sé si ni la va veure començada, però ell és l'impulsor d'aquesta... El pare Manyanet és un trampolí, és l'impulsor del temple expiatori de la Sagrada Família.
Com li agrada dir-ho,
moltíssim.
Amigues i amics,
fins aquí
Tremp. Moltes coses a Tremp, ens hem deixat moltes. El Ferran segur que podria explicar. Si volgués entrar, ara ens podria explicar moltes coses a Tremp. Ja, sí, no tindrem
temps.
No tindrem temps.
Saps què m'ha dit? Que no sé si ho sabies, això, Cesc, però que de Tremp, un il·lustre de Tremp, és el dissenyador Custo Dalmau.
Ah, el Custo?
Custo Dalmau, és de Tremp.
Això fa roba que...
Això potser no és veritat, Francisco? No miris.
Home,
això
diu en Ferran.
Que Custo molt.
El que menteix és ell, El que menteix és...
El que menteix...
És veritat.
Pot ser que estiguem aquí amb el Ferran i dit, avui cola tu la mentida.
Ostres, a mi no em canvio les normes així. A mi em posa molt nerviós, perquè jo vinc aquí a patir a saber que una persona m'està mentint a la cara.
Clar.
I ho passo molt malament.
Molt malament.
És que es passa malament. Voleu que us faci un petit resum?
Sí, ja.
Sí, millor, perquè si no...
Som-hi, trampolins i trampades. 5.261 habitants, bueno, tota aquesta cosa, Pallars Jussà, és el municipi més gran de Catalunya en extensió.
Catalunya.
Després de Catalunya, després d'annexionar-se a mitja comarca. Tremp, bona vila i mala gent, diuen, no ho sé, vosaltres sabreu. Hi ha l'Acadèmia General Bàsica de Suboficials, totes aquestes coses, que fins i tot té un carrer dedicat a la vila de Tremp, li diuen el campament, tenen himne i tot, l'hem sentit, a Espanya servir hasta morir. També hi ha un institut geològic de Tremp, que han fet el Pogum, que vindria a ser un museu a l'aire lliure, on hi ha la vida humana, no? I la vida de la piedra. Jutjats de Tremp, això segur que no us enganyo, perquè tots heu vist Tormen jo, per tant...
Jo tampoc.
Jo tampoc?
De present.
Potser només t'estem enganyant a tu, Uri. Els jutjats de Tremp han passat per allà el Lázaro, el Rubén Castanyer...
A mi el senyor Palanca, que no me...
No? Fa així.
Sí, fa així mateix.
I el Sansa, que no surt gaire perquè no té temps de sortir.
Pobre home, perquè està mort,
Sí, perquè va matar molt d'hora. El possible campió d'Espanya d'escacs, el Jordi Martínez Tarragó, amb 17 anys, sub-21, que fa de competència al Ferran Capdevila, i el pare Manyanet, impulsor de la Sagrada Família i que es va perdre per Tremp quan era jovenet.
No ho sé jo, avui sí que em fas dubtar. Bueno, sempre ens fa dubtar el Marginet.
Sempre.
Però avui...
Jo diria Pogom.
Pogom.
Pogom,
Pogom. Pogom. Tu creus que m'inventaria un nom com Pogom?
Sí.
Home,
fa molt per
avui.
Pirineus
fa
molt Open Pogom. Geological... Pogom?
Passa'm a Pogom, que tinc set.
Uri, què diries tu?
És que jo... El primer dia me la va colar molt fort amb dades.
Perdona, acabes de dir passa'm el Pogom.
Sí.
Val, ja està.
Passa'm el Pogom, sisplau. Me la vas colar amb dades el primer dia. Jo continuo enrocat amb el tema de les dades.
La primera,
que és el municipi més gran del planeta, amb 300 trillons de quilòmetres.
Del planeta de Catalunya.
És l'únic que ens interessa?
El nostre planeta.
I escolta, jo dubto la frase feta que has dit tu de Tremp, que és...
Bona vila i mala gent.
També m'he apuntat, això.
Bueno, i que se'ls digui trampolins...
Bona gent.
Estem passant per un petit detall.
Sí.
Trampolins i trampolines.
Sí. Bueno, n'hem de triar una.
Potser són trempats i trempades.
Triar aquell que digui qui l'ha encertat.
No, per això, però tu dius la Laura Pogom. Tu, el municipi més gran. I va, jo diré quina no s'ha dit. És que per a Manyanet sí que em sona, sí que em vol sonar. Els carrers, diu la Paula. Quins carrers?
El carrer de l'Acadèmia Bàsica de Sobretes Socials General.
Ah, jo diré aquesta, perquè hi hagi tercera opció.
Aquesta?
Ui!
Atenció, perquè avui...
Ai, 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 ai.
Efectivament, algú... Tampoc no ho ha encertat ningú!
Una colla de
el nen no, aquest d'escacs, que me l'he inventat, home.
Que no, per què no ens ho has dit?
Que no sé ni si hi ha club d'escacs a Trem,
17
home.
Anys, eh?
No sé ni si és veritat. No existeix.
Oh,
suposo que algú diu Josep Martínez
Perdona,
Tarragó,
però... Perdona, però a Trem hi ha gent que són molt intel·ligents, eh?
Sí, escaquistes,
clar,
tots.
Tots sí. Escaquistes, exacte. Sí, sí. O no, però què diu? O no.
Home, han de ser molt intel·ligents, no?, després d'anar bueno. Accionant pobles al municipi.
Sí. En tot cas, mira, vols que acabem? Avui no ens dona temps per més, però podem acabar amb una cançó, la cançó de...
Sí, vols que traiem
sí,
per la...
Sí, sí, sí.
La setmana que ve? Vinga.
Sí, sí. I quina cançó, si Trem fos una cançó, quina seria?
Home, n'hi ha una cantada per l'Orfeo de Trem, que no us l'he explicat, però és la cançó es diu Conca de Trem, fa molt pel poble. Salut, ciutat de Trem, vila sisera, nena, gloriós i noves tradicions, el sol d'on d'anjo és de prima pedra, i el sol fa una feina de cançó. Sí.
Sona bé,
Tinc una informació d'última hora sobre Trem.
Ui.
Sobre el turisme a Trem, un eslògan turístic. A Trem, parem.
Ara.
Ara, que aquesta sona bé, tu.
Me l'ha dit algú de sort.
Sí, a Trem, parem. És així, eh? Bueno. Escolta, va, juguem.
Va, on anem?
On anem?
Olot! Ui, moltes coses, Olot, eh?
De Trem passem a Olot, eh? Sí, jo no vull dir res, eh?
Potser tornarem a Crims, eh, Olot?
Ui.
Ja veuràs, ja.
Ja veuràs.
I segons la Marta, qui no caga en lloc, no caga en lloc.
És veritat.
I això segons la Marta, eh? Francisco, però tu volies deixar clar.
Sí, home, que consti, que va ser gloriós, això.
Molt bé. És veritat, va ser molt gloriós, això, la setmana passada. Cesc Marginet, moltes gràcies.
A tu, Mercès.
Vinga, la setmana que ve.
Adiós.
Adiós.
A Ràdio Estel, fabricació pròpia.
Va, i ara sí, eh? Després d'acomiadar en Cesc Freixenet. Freixenet. Escolta, Ejar, que saps
sí,
dir la frase
sí,
o no?
Sí, tant, home.
Com és?
Qui no caga Olot, no caga Olot. Mercè.
Vinga, ho deixem aquí. Fins demà. Adéu.